L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Josep Roig.
Què tal? Bona jornada. Cada dia passen coses al nostre voltant, als nostres pobles, a les nostres ciutats, al territori en definitiva. Algunes d'aquestes coses que passen les expliquem a partir d'ara mateix, al decurs dels propers minuts, des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, en el context de l'informatiu, l'informatiu Emute. Un informatiu que poden escoltar des de cada una de les emissores associades, avui en l'edició de dimecres, és 11 d'agost de l'any 2010. El diari El Punt publica avui aquesta notícia que fa referència a la mobilització que preparen els veïns del Pinell de Brai contra el futur abocador que es podria ubicar en aquest terme municipal. Els veïns del Pinell de Brai, que ahir celebraven la festa local de Sant Llorenç, estan força expectants pel que fa al naixement d'una plataforma que rebutja la possible instal·lació d'un abocador de residus sòlids urbans al seu municipi. En concret, el projecte de l'abocador neix de l'interès de les empreses Puigfel S.A., Pàndols S.A. i Suministros d'Arcilles S.A., que preveuen rehabilitar una argilera del poble amb bales de rebuig de residus sòlids urbans. La intenció de les empreses reomplir durant els pròxims 25 o 30 anys el forat de l'argilera amb més de 6 milions de tones de residus. De fet, es calcula que l'abocador del Pinell de Brai podria rebre entre 800 tones diàries, segons el conveni subscrit entre les empreses i el consistori. És per això que una quinzena de veïns del municipi començaven ja a mobilitzar-se preparant una assemblea informativa per al proper mes de setembre. La intenció és impulsar una plataforma que pugui aturar aquest projecte o que almenys ho intente. En aquest sentit, els contraris a l'abocador enviaven una primera carta a totes les cases del Pinell de Brai, ja que havien detectat que molts veïns ni tan sols sabien que l'Ajuntament donava suport al projecte, però sobretot pretén difondre els arguments a favor del no, en vista a la consulta sobre l'abocador, una enquesta que el Pinell de Brai podria convocar just després de l'estiu. Tot i que el resultat de l'enquesta no seria vinculant, els veïns sí que podran opinar si estan a favor o en contra d'aquest projecte d'abocador. Encara no hi ha data per a la realització de la consulta, que serà no oficial, però a final de mes el govern i l'oposició del Pinell de Brai haurien d'intentar consensuar la pregunta o les preguntes que els ciutadans podran respondre. L'enquesta té l'origen en un acord de ple que va rebre el suport dels quatre regidors del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'oposició i d'un dels regidors de Convergència i Unió. Però l'alcalde i els altres tres regidors del govern municipal van acceptar el resultat. Hem acceptat així, no passa res, però estic segur que guanyarà el sí, afirmava l'alcalde Pere Martín, declaracions, com diem, al diari El Punt. No sabem si guanyarà el sí, però estem segurs que després de la consulta hi haurà un bon grapat de vots en contra de l'abocador, volia respondre un membre d'aquesta futura plataforma que està formant-se. El mateix veí també lamentava la falta d'informació del consistori als ciutadans sobre aquest projecte. L'estratègia de l'Ajuntament ha estat la de no dir res. Fins ara, etzibava.
Arriba la Gresca amb les festes majors de l'Aldea.
Del 13 al 22 d'agost, viu al 100% les festes majors de l'Aldea.
Festes majors, l'Aldea 2010.
Cultura, espectacle, tradicions, orquestres, bous, correfocs, campionats, balls de tarda, balls de nit, exhibicions, jocs, sopars populars. Si vols saber més, descarrega't ara mateix el programa oficial de les festes majors de l'Aldea des de www.aldea.org. Del 13 al 22 d'agost, viu al 100% les festes majors de l'Aldea.
Anem de festa amb l'Aldea.
Tiramisú de limón.
Joaquín Sabina, a Deltebre. La gira Vinagre i Roses de Joaquín Sabina farà parada a Deltebre dijous 19 d'agost. Un concert que no pots perdre a les instal·lacions esportives municipals del Camp Nou. Informa't de la venda d'entrades al web deltebre.cat.
Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Continuem l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre destacant una altra notícia, aquesta des de l'àmbit de la producció. Anirem fins a les Salines de la Trinitat, a la punta de la Banya, on aviat començarà la campanya, coneguda com la salinada. De fet, la previsió és de que aquesta campanya de recollida de la sal doni inici aquest mateix dilluns. Hem de dir que la previsió és de que la campanya, la previsió que fa l'empresa, és de que es puguen recollir unes 75.000 tones de sal. Infosa, l'empresa que explota aquestes salines, estima que el volum de producció serà un 15% inferior al de la darrera campanya per la elevada pluviositat registrada el 2010 a les salines de la Trinitat. De totes maneres, qui ha desenvolupat i ha recollit més informació sobre aquest tema ha estat Manel Ramon. Ho ha fet des d'Amposta Ràdio.
Doncs així és, tot està previst perquè el proper dia 16 comence l'anomenada salinada, la recollida de la sal que es produeix a les salines de la Trinitat, al delta de l'Ebre, concretament a la zona de la punta de la Banya. Aquest any està previst que es puguen recollir prop de 75.000 tones de sal, possiblement una quantitat inferior a la dels altres anys. Això ha estat degut a la pluviometria que ha fet que no s'hagi pogut precipitar la sal, que es precipita en moments de temperatures més altes i menys pluja. El gerent d'aquesta empresa, d'Infosa Sal, Joan Socarrats, ha assegurat que la majoria de producció es queda al mercat interior per abastir també a diferents marques blanques, però que també hi ha una gran part d'aquesta producció que s'exporta a d'altres països, com Alemanya o també als Estats Units, on la sal marina i especialment de la Mediterrània és molt apreciada. Així ho explicava el gerent d'Infosa.
Però és veritat que la sal marina, en quant a l'alimentació humana, està molt més ben vista, està molt més considerada. Per què? Perquè la sal marina té un component de magnesi, té un component de iodo, té altres components que a nivell de salut estan valorats. Això fet que a més estem parlant d'un producte totalment natural, amb uns processos totalment natural, el mercat americà ho valora moltíssim.
Cal recordar que aquesta producció de sal podria posar-se en perill si en dates breus no se soluciona el problema del subministrament elèctric d'aquesta empresa situada al delta de l'Ebre. Un nou projecte sembla que ara s'apunta, en lloc de ser una connexió submarina entre el Poble Nou i les salines de la Trinitat, podria ser una connexió subterrània que aniria pegada a la línia del trabucador. Els representants d'Infosa el que volen és que es trobi una solució per tindre una producció tranquil·la amb un subministrament elèctric constant i segur.
Dissabte 14 d'agost, a partir de les 11 de la nit, a l'Estadi Municipal de la Devesa de Sant Carles de la Ràpita.
Háblame de ti, de la libertad.
Si Pecos en concert.
Juntos surcamos los dos senderos que
de nostàlgia en Pedro i Javier. Pecos en concert.
En mi vida solo que...
Informació i reserva d'entrades al 977-74-1717.
Señor, perdone mi valor, disculpe esta atención.
Patinando 10 anys, la festa de les festes. Organitza Gargos Espectacles, Regidoria de Festes i Jordas Produccions. Amb el suport de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'informatiu en Mute.
Les obres del casal de la gent gran d'Alcanar ja han estat adjudicades. Fa uns dies la Generalitat adjudicava per 1,5 milió d'euros les obres del casal de la gent gran Can Hereu a l'empresa Construccions Olius S.A. Es preveu que les obres del casal, que serà un edifici de nova construcció de 1.300 metres quadrats, puguin començar el proper mes de setembre. Així ho explica almenys des d'Alcanar Ràdio el nostre company Domènec Ramal. Hola, Domènec.
Què tal, Josep? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar hem de destacar avui una notícia que es produïa a les acaballes del mes de juliol. Concretament ens en referim a l'adjudicació per part de la Generalitat de les obres del casal de la gent gran d'Alcanar. Unes obres que presenten un import d'1.500.000 267.773 euros i que finalment han estat adjudicades a l'empresa Construccions Solius S.A. Així ho explicava als nostres micròfons el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament d'Alcanar, Manel Martí. L'escoltem.
Dijous 22 de juliol, GISA, que és l'empresa de la Generalitat que s'encarrega d'aquestes adjudicacions i de la construcció, va adjudicar aquesta obra, no?, que està llargament esperada aquí al Canà, la va adjudicar a una empresa de les que havia presentat les ofertes, en concret a una empresa que es diu Construccions Solius S.A. i ho ha fet per un import de 1.567.733,52 euros i baix clos. Aquí recordar que, bueno, se va fer el procés d'aquesta licitació, recordar que a l'abril se va fer l'anunci, que al maig se va fer la presentació d'ofertes i ara, uns mesos després, ja es fa l'adjudicació. Per aquesta obra es van presentar 28 empreses interessades, dels quals se van acceptar 27. I el pressupost d'un principi que sortia l'obra era d'1.840.000, també hi va exclòs.
Una quantitat, una diferència, per tant, considerable, d'1.840.115, amb què sortia pressupostada aquesta actuació, que finalment quedarà per 1.567.773 euros, que aniran íntegrament a càrrec del govern de la Generalitat, arran d'un compromís adquirit en el seu dia pel conseller Joan Puigcercós. Així ho recordava el regidor Manel Martí, que aprofitava també per destacar algunes de les característiques d'aquesta obra per a la gent gran d'Alcanar.
També recordar una miqueta que aquest projecte, que no fa gaire va vindre també el conseller Ausàs a presentar-lo i també a Carles Pasqual, aproximadament té uns 1.145 metres de superfície útil que s'edificarà en els terrenys colindants a lo que era l'antic CAP i ara Escola de Música. I és un edifici de dues plantes, no?, que destaca perquè té a la planta baixa una sala de ball amb una capacitat al voltant de 600 persones, bar, cafeteria, i també té aules, gimnàs, perruqueria, sala per a podologia, despatxos per a la Junta dels Presidents, etc. Vull dir que és un equipament molt complet que corre íntegrament a càrrec del Departament de Governació. Aquí volia destacar que va ser un compromís que va adquirir en el seu moment el conseller de Governació, aleshores Joan Puigcercós, i que després, quan va ser conseller el Jordi Ausàs, també va recollir aquest compromís i que s'ha anat endavant en un temps diguem-ne molt raonable, no?, perquè el projecte s'ha hagut de fer el canvi de qualificació dels terrenys, s'ha hagut d'encarregar el projecte, aprovar-lo i finalment dotar-lo de pressupost i ara la seva execució. Aquí també hem d'agrair molt especialment també la tasca que ha fet el director general dels serveis de governació, no?, Carles Pasqual, que des d'un moment està treballant per a que el projecte sigui una realitat i que sense el concurs segurament no podíem haver arribat aquí, no?, a que l'obra ja està adjudicada.
Amb tota probabilitat, el proper mes de setembre es farà ja l'acte de col·locació de la primera pedra i a continuació començaran les obres, unes obres que tenen un termini d'execució de 12 mesos. Per tant, el nou casal de la gent gran d'Alcanar serà, amb tota probabilitat, una realitat a finals del proper estiu.
Gràcies, Domènec. Anem a continuar parlant encara d'aquests tipus d'obres de caràcter social als nostres municipis. I és que l'Ajuntament de Tortosa també ha iniciat els treballs fa poc, els treballs de construcció d'un casal al barri de Santa Clara. Es tracta d'un equipament molt reivindicat al barri, especialment per part de l'Associació de Veïns, que inclou també un dispensari mèdic. L'obra l'executa la constructora Guetxe sobre un projecte de l'arquitecte Julián Gatón, mentre que la gestió va a càrrec de la Societat Urbanística Municipal GUMSA. El pressupost d'adjudicació de l'obra és d'un poc més de 406.000 euros i el termini d'execució de 6 mesos. El cost de l'obra va a càrrec del pla integral del nucli antic de Tortosa. El nou casal s'aixeca entre els carrers 9 de Santa Clara i la Pujada de Santa Clara. Té dues plantes que ocupen una superfície total de 325 metres quadrats. La planta baixa s'estructura en dues parts independents, una sala polivalent i l'altra destinada a consultori mèdic. La planta superior es destinarà a gimnàs, que estarà convenientment equipat amb vestidors i serveis. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, afirmava que el dispensari mèdic prestarà servei a tots els veïns del nucli antic tortosí, no només als de Santa Clara. En relació a l'obra, afegia que aquest barri veurà properament diferents obres incloses al Pincat, al marge del casal. És el cas, per exemple, de la plaça Sant Tomàs, l'església de Sant Francesc, al carrer del mateix nom, el carrer Progrés o la plaça del Garrofer. Ja al barri del Rastre, la plaça de Sant Joan també iniciarà les obres d'urbanització abans de finals d'any. Ferran Bel recordava que també està pendent de finalitzar la plaça nova de Santa Clara, que no ha pogut encara enllestir-se perquè serveix d'accés a les obres del mateix casal.
Festes majors d'Amposta 2010. Viu la festa com cal amb els balls, concerts, esports, bous, vestits de paper, festes populars i tot allò necessari per celebrar la festa major de la millor manera possible. Vine a la Gresca. Vine a la festa major d'Amposta del 13 al 22 d'agost. Ah, i per als més joves, concerts de rock, andròmines, xocolatada i moltes coses més. Del 13 al 22 d'agost, Festes Majors d'Amposta 2010. La festa major en majúscules.
L'informatiu en UTE.
Anem a obrir ara un bloc informatiu dedicat a les reivindicacions. Primer que res, anem a parlar de l'Aldea i de la sessió plenària extraordinària que l'Aldea ha convocat per tractar sobre la parada de les obres de la Nacional 340. També anuncien un acte de recolzament i suport als correbous de les Terres de l'Ebre en aquest municipi. Des de l'alcaldia de l'Ajuntament de l'Aldea s'ha informat de que en motiu de la parada de les obres de la variant de la Nacional 340 al seu pas per l'Aldea, el govern Aldea ha convocat als mitjans de comunicació i a tota la ciutadania a la sessió plenària extraordinària que tindrà lloc avui mateix, dimecres, a partir de les 9:30 de la nit i al Saló de Plens de la Casa de la Vila. La sessió plenària a l'Ajuntament de l'Aldea tindrà un únic punt a l'ordre del dia, la parada de les obres de la variant de la Nacional 340 al seu pas pel municipi. Després de la paralització de les obres de la variant, no es descarten possibles mobilitzacions ciutadanes. L'Ajuntament de l'Aldea també aprofita per a informar de l'acte de recolzament i suport als correbous de les Terres de l'Ebre que des de la Regidoria de Cultura i Festes de l'Ajuntament de l'Aldea s'ha convocat, en aquest cas, per al proper divendres 13 d'agost i dins ja de les festes majors de l'Aldea. Així, a 11:45 de la matinada i abans del bou embolat de les 12, a la plaça de bous de l'Aldea, es farà un acte de recolzament als bous de les Terres de l'Ebre. L'altra reivindicació, que també és notícia, és la que fan els presidents dels consells comarcals. Els presidents dels quatre consells comarcals ebrencs debateixen sobre el problema del finançament d'aquest ens. Així, anuncien que reivindicaran a la Generalitat que consideri el dèficit de recursos que pateixen tant els ajuntaments com el territori i que no es redueixen les actuals aportacions. Els presidents dels consells comarcals del Montsià, Joan Castor Gonell, de la Ribera d'Ebre, Bernat Pellissa, del Baix Ebre, Dani Andreu i de la Terra Alta, Àngel Ferràs, focalitzaven la seva trobada mensual en les rebaixes que s'aplicaran a les Terres de l'Ebre per fer front a la crisi econòmica com a conseqüència de la retallada de despesa pública. Consideren els quatre presidents comarcals que se'n ressentiran tant els consells com els ajuntaments, ja que, en no disposar del mateix finançament, tindran més dificultats per aportacions en aquells àmbits on han col·laborat fins ara. En aquesta línia demanaran al Departament d'Educació que compleixi els pagaments en els terminis establerts als convenis perquè aquest retard comporta que no hi hagi suficient liquiditat per a pagar als proveïdors en la periodicitat acordada. També anuncien que reuniran amb el Departament d'Acció Social i Ciutadania per resoldre els dubtes que tenen en relació al finançament dels municipis i dels quatre consells. D'altra banda, anuncien l'enviament d'un escrit a la Federació de Municipis de Catalunya i també a l'Associació Catalana de Municipis, ja que les decisions que tant la Federació com l'Associació han pres recentment no milloren la situació dels petits i mitjans ajuntaments ni dels consells comarcals, sinó que són contraproduents per al bon funcionament d'aquests ens locals. Finalment, acabarem amb les reivindicacions també d'una altra administració superior, en aquest cas, la delegació del govern, o almenys en veu del seu responsable màxim, el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvador, qui ha criticat que la inversió del govern espanyol en infraestructures a les Terres de l'Ebre durant els últims 7 anys s'hagi situat únicament en 12 milions d'euros, una xifra que ha enfosquit, afegeix, els prop de 170 milions d'euros invertits pel govern de la Generalitat. El delegat efectuava aquesta comparació declaració en el marc d'un article tramès als mitjans de comunicació que titula La variant de l'Aldea, exponent d'un oblit històric del Ministeri de Foment, on assenyala les mancances i incompliments del govern espanyol en matèria d'infraestructures al territori arran a la decisió estatal de paralitzar les obres de la variant de la Nacional 340 per la retallada d'inversions. Inversions poques i malament. El recompte de tota la dècada s'acaba ràpid, apuntava Salvador en l'article, per xifrar concretament en 12 milions d'euros les obres executades per l'Estat espanyol en el període 2004-2006. La millora de la Nacional 420 al Coll del Moro, unes obres eternes que deriven d'un projecte executiu de l'any 1995, amb un pressupost de 4 milions d'euros que es van acabar el 2006. La millora del pont d'Amposta, 25 mesos d'obres interminables per als comerciants de la zona inaugurades a l'abril del 2009, amb un pressupost de 4.270.000 euros. I finalment l'Àngol, famós per la seva elevada mortalitat, l'entrada de la Nacional 340 al Canà, que recentment s'ha posat en funcionament després d'estar en execució des de el 2007, amb parada d'obres inclosa i amb una inversió total de 3 milions i mig d'euros, relatava. A part d'altres diverses consideracions, Salvador situa la paralització de les obres de la variant de la Nacional 340 a l'Aldea com a colofó d'aquesta situació, un dramàtic exponent de com el Ministeri de Foment ha tractat les Terres de l'Ebre durant la darrera dècada, encara que m'atreviria a fer extensiu aquest abandonament a diverses dècades, atès que es tractava de l'única obra en execució que Foment tenia a les Terres de l'Ebre, després de molts anys de reivindicació i dilatació del procés, explica, continua explicant en aquesta nota feta arribar als mitjans. Per tot plegat, el delegat aposta per una resposta contundent del territori per forçar la represa de les obres el més aviat possible i perquè Madrid trenqui amb aquest oblit històric en infraestructures envers al nostre territori, tot considerant que el govern de la Generalitat no pot donar tot sol un salt en aquest aspecte sense la implicació del Ministeri de Foment.
Tardes de bous, bous cabellassats i embolats, menjars populars, cinema a la fresca, teatre i els 20 anys de la Diada de la Dona. Balls amb les orquestres, Juniors, Platino, Gazzara, La Habana, Pedro Picasso, Pennsylvania, Rally Orquestra i en concert Joaquín Sabina. I al recinte de ball, a més, amb l'espectacle Les Cançons del Carrilet, Kiko Celio, Juno, La Carrao, Pep Jimeno Butifarra, José María Bonet, Montse Castellà, Andreu Rifé i Joana Maribó. Tot això, del 12 al 22 d'agost a Deltebre. Viu la nostra festa!
L'informatiu Emute.
Doncs a Deltebre ens quedem i precisament per a continuar parlant de festa, en aquest cas les que el Club Deportiu La Cava organitza, unes festes que ja estan enllestides i que se celebraran, com és habitual, en honor a Sant Roc. De tot això ens en parla des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Com tots els anys, el Club Deportiu La Cava organitza les festes en honor a Sant Roc. Des de demà dijous, dia 12, i fins al dilluns 23 d'agost, el Club Esportiu ha preparat tota una sèrie d'actes on predominen les tardes de bous i les nits de ball, però on a més trobem les carrosses, la Diada dels Quintos, la Diada de la Dona, concurs de paelles, correfocs, una mica seguint amb la tònica de l'any passat i amb alguna que altra novetat, tal i com explica el portaveu del Club Deportiu La Cava, Joan Alginet.
Que gaudisquen de les festes, penso jo que són uns dies que ens hem d'oblidar de tot. Toca disfrutar, toca gaudir i sobretot participar. Participar a les festes perquè participar a les festes és un agraïment a la gent que perd moltes hores, perd moltes nits, preparant amb il·lusió i amb ganes els actes. No? Si la gent respon, si la gent va a les festes, si la gent veus que participa i que disfruta dels actes, doncs la recompensa que vull jo personalment no és altra que veure participació als actes de la Festa Major. Per tant, d'aquí emplaço tota la gent a participar.
11 dies de festa que començaran demà a les 12 de la nit i acabaran el dilluns 23 d'agost també a la nit i que estan organitzades pel Club Deportiu La Cava amb la col·laboració de l'Associació Local de la Dona de la Cava, l'Associació de Joves de la Cava i moltes altres entitats i patrocinadors, entre ells l'Ajuntament de Deltebre.
Gràcies, Lluïsa. Com els dia, no ens movem encara de Deltebre perquè des d'allí avui ens arriba també una altra informació, en aquest cas que fa referència al món de l'esport i més concretament a les fèmines de l'Associació Esportiva Chinochano, que són les que lideren la Lliga de Muletes de les Terres de l'Ebre. En aquest cas, la crònica l'ha preparat el nostre company també a Ràdio Delta, Amado Cebolla.
Aquest passat dissabte, les regatistes de muletes del Chinochano van guanyar la regata celebrada a l'Ametlla de Mar i han fet un pas molt important per guanyar el campionat de muletes de les Terres de l'Ebre. En la prova celebrada en aigües de la Mediterrània, l'Ametlla i amb molt d'onatge, les nostres femines van lluitar fins al final de 1.000 metres, obtenint el primer lloc, donat el cas que podrien ser campiones tot just al riu Ebre i davant de casa nostra, aquí a l'Altebre, el campionat territorial que se celebrarà el 12 de setembre. I el 26 de setembre el calendari marca també una altra fita important i que també serà aquí a l'Altebre, el campionat de muletes de Catalunya, on s'aplegaran tots els equips catalans des de la Costa Brava, Costa Central, Costa Daurada i també la costa de les Terres de l'Ebre.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
I a la recta final d'aquest informatiu anem a parlar de cultura, concretament de l'exposició sobre la història de la Confraria Vella que es pot veure a l'Ametlla de Mar. Des d'allí mateix, des de la Cala Ràdio, la crònica per explicar-ho és de Olga Tomàs.
L'exposició sobre la història de la Confraria Vella de l'Ametlla de Mar, dels orígens fins a l'any 1936, ja es pot visitar al Centre d'Interpretació de la Pesca, el CIP, del municipi. Més endavant, es preveu ampliar el període històric de la mostra. Els visitants podran consultar panells informatius amb la història de la confraria amb textos realitzats per l'historiador local Xavier Figueres. Els textos es troben en català, castellà, anglès i francès. A més d'aquesta mostra, el CIP també compta amb una exposició d'objectes vinculats al mar i a la pesca que han cedit els caleros i caleres. En aquesta exposició es poden trobar des d'agulles de remendar a una brúixola. També compta amb àmfores i maquetes de barques. El període de recollida d'objectes encara està obert. Tots els interessats poden dur els objectes al centre a partir del setembre de 10 a 1 de la tarda. D'altra banda, el centre d'interpretació també es pot visitar l'exposició de l'associació de Pana sobre les àrees de protecció marina. Recordem que l'Ametlla de Mar compta amb la praderia més important de Posidònia de Catalunya i, per tant, des del consistori Calero hi ha una preocupació manifesta per la protecció mediambiental. Ens ho explica Dani Boquera, tècnic de la Regidoria de Cultura.
El que acull el Centre d'Interpretació de la Pesca, podríem dir que són tres mini-exposicions complementàries que juntes fan la gran exposició de l'estiu allà baix als Porxos. Per una banda, exposem els objectes que diferents veïns i veïnes de la cala ens han donat, objectes relacionats amb el món de la mar. Tot això està complementat amb uns panells explicatius que diríem formen part d'una exposició que continuarà amb el temps, que aquesta és la primera part de la història de la Confraria de Pescadors. I relacionat amb tot això hi ha una mini-exposició d'una entitat ecologista que és de Pana, que fa referència a les àrees marines protegides.
Durant els mesos de juny i juliol s'han registrat 1.117 visites a l'exposició dels objectes i la de Pana. Des del centre d'interpretació s'espera que la nova mostra també compti amb la mateixa acceptació. Els horaris de visita d'aquestes exposicions al Centre d'Interpretació de la Pesca són de dilluns a divendres de 10 a 1 de la tarda i de 6 a 10 del vespre. Els dissabtes es pot visitar per la tarda de 6 a 10.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Continuen a hores d'ara pujant els termòmetres, sobretot a l'interior del país on s'està notant més, també cap a la costa, amb aquest ambient xafogós. I és que al llarg de les properes hores les temperatures aniran enfilant-se cap als 30 graus, especialment a l'interior. Lentament van dissipant-se les boirines cap a la Catalunya central i en conjunt doncs, les valls o les zones fondes de l'interior del nord-est del país. I també aquests núvols baixos puntuals a la costa del Maresme, molt més localitzats i esquifits respecte a ahir. En conjunt, doncs, l'ambient és assolellat, estiuenc, i per tant el temps es mantindrà estable al llarg de les properes hores a l'espera de que a partir d'aquest migdia i a la tarda les nuvolades tornin a créixer amb força en zones de muntanya del Pirineu, on es poden produir ruixats i algunes tempestes de caràcter com a molt moderat, en conjunt febles, fenòmens dispersos que avançada la tarda poden arribar també a afectar punts de la Catalunya central, interior de les comarques de Girona. Però en conjunt aquests fenòmens seran més localitzats que no pas els que esperem demà amb l'arribada d'un canvi de temps més important, sobretot a la tarda de dijous els ruixats podran podran afectar qualsevol indret, però sobretot al terç nord del país és on podran ser localment una mica intensos, una pertorbació que implicarà que les temperatures iniciïn una davallada important, que sotarà ja per divendres i al cap de setmana amb una calor molt moderada o fins i tot un ambient fresc en molts sectors del país i a primeres hores, i amb entrada vent de nord i tramuntana, amb alguns núvols ja tan sols residuals. Esperem que al llarg de les properes hores, en tot cas, el cel es mantingui una mica més ennuvolat cap al País Valencià i a les Balears, on no es descarta alguna gotellada.
Canvis de temps en perspectiva. Això és el que acabem d'escoltar. Davallada també de temperatures, que bona falta fa, no? Amb la previsió meteorològica acaba aquest temps que dediquem cada dia des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre per a repassar en complicitat l'actualitat al territori. Gràcies per la seva atenció. Demà hi tornem a la mateixa hora, al mateix dia.